Radio Estel. A l'estudi 1 de Radio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, salutacions, encetem el programa 628 i els informem que la nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel tindrà lloc el dia 4 d'octubre a 9:15. És el dijous, repetim, dia 4, escenari al Palau de Congressos de Catalunya, Avinguda Diagonal 661. Aquí ens confirmen la presència de Marina Rossell, que cantarà, dos presentadors de luxe, com són Òscar Dalmau i Marta Cailà, periodistes molt escoltats i, com no, també els poden veure als canals de televisió. La nit, el sopar benèfic a favor de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, un telèfon 93-409-2770 per confirmar la seva assistència. I ara passem ja a veu document. Avui recordarem una persona que ens ha deixat recentment, concretament el 30 de juliol, als 82 anys, Joan Bassegoda Nonell, arquitecte, president de l'Associació Amics de Gaudí i, com no, una de les màximes autoritats mundials en l'arquitectura gaudiniana. L'any 2002, Joan Bassegoda, l'excepcional estudiós de l'obra de Gaudí, va estar de manera personal en aquesta casa. Recordem-lo avui, Joan Bassegoda. Fa 150 anys que va néixer un dels arquitectes més creatius, originals i innovadors de tots els temps. Parlem de Antoni Gaudí. I aquesta nit, amb llum pròpia, Ràdio Estel i Ràdio Principat, presenta el doctor arquitecte Joan Bassegoda Nonell, una autoritat mundial en Gaudí, director de la Real Càtedra que porta el nom de Gaudí.
Molt bé, perfectament.
Gràcies i benvingut aquesta nit.
Gràcies a tu.
Neix a Barcelona l'any 30, per deducció, tota la seva família feia vida barcelonina.
Sí, sí, sí. Els Bassegoda són originaris del poble de Bassegoda, l'Alta Garrotxa. Després van passar a Espolla, a l'Alt Empordà, però ja des de mitjan segle passat sempre han residit a Barcelona. Segle passat, no, segle XIX.
El segle XIX. Ens vol recordar coses de la seva infantesa. Què tal era vostè de menut? I ara gaudinià, no?
Sí, perquè jo sóc gaudinià de tercera generació, ja que el meu oncle avi va ser company de carrera d'ell, el meu avi va publicar diversos articles sobre ell, quan era president de l'Associació d'Arquitectes va fer una col·lecta per la seva família, cosa que en Gaudí va agrair molt. Per tant, jo deia, per exemple, que la meva tia Enriqueta, quan parlava de Gaudí, deia el senyor Gaudí. Això demostra una familiaritat molt diferent de dir l'arquitecte o el geni, el senyor Gaudí. Aleshores, jo de petit era molt entremaliat, això sempre es diu, però en el meu cas era veritat. Però vaig tenir, a part de l'afició per l'arquitectura, perquè la vaig mamar a casa, doncs en general per la història de l'art. Jo m'havia llegit el Sumartis del Pijoan als 16 anys, cosa que no és gaire freqüent.
Volem preguntar-li als seus herois de ficció. És una qüestió que sempre ens interessa.
Antoni Gaudí, no? Un heroi de ficció.
Però potser no un nivell tan...
Les tres persones. No sé, jo de molt jovenet llegia aquella revista que es deia Jorge y Fernando, llegia Fletxes i Pelayos, potser ara estarien vetades aquestes revistes, però llavors ens agradaven molt. I després, ja immediatament, Salgari i Juli Verne, per després ja passar coses de més entitat.
Algun joguet, com a record, o ja no en té cap a casa d'aquella època?
Jo me'ls fabricava. Pensem que jo era infant quan la guerra i quan la postguerra, i llavors no hi havia masses elements. Jo em feia uns soldats de paper, que me'ls pintava jo mateix. Tenien més mèrit perquè els podia condecorar i els podia canviar els vestits, cosa que no es pot fer amb els soldats de plom.
Vocació militar, i perdoni la pregunta, no, en aquell moment.
No, vocació militar no, però quan em va tocar fer la mili la vaig fer i estic molt content i vaig tenir molts bons amics a Castillejos i després a la caserna d'aquí de Transmissions 4, a Lepanto, i conservo molt bon record dels... A més, el meu sogre era militar i, per tant, els conec molt bé.
El seu pas per a les escoles pies, quin record en té? A quin lloc concretament era?
A Diputació. A Diputació, sí, sí. Allà jo vaig aprendre a llegir abans de la guerra. Amb la guerra es va interrompre. Aleshores jo vaig anar un temps al Blanquerna, allà, em sembla que és el general Mitre o Via Augusta, i després de la guerra vaig tornar als Escolapis fins a l'examen d'estat el 1946. Tinc molt bons amics encara de la promoció meva i ens seguim reunint i hi ha magnífiques relacions amb tots ells. Tenim el caràcter escolapi que sempre ha sigut obert i liberal i molt agradable.
Preguntar-li per què li va interessar l'arquitectura és innecessari, no?
No, perquè, esclar, la vaig veure a casa sempre. El meu germà, arquitecte, el meu pare, arquitecte, el meu oncle, arquitecte, el meu avi, arquitecte, el seu germà, arquitecte, i l'oncle d'ells, també, no arquitecte, perquè no n'hi havia aleshores, era mestre d'obres.
Vostè és més Bassegoda que Nonell o més Nonell Bassegoda?
Em sembla que estic bastant equilibrat entre les dues tendències. Els Nonell, que en el cas meu són els de Can Bonminyó, de Mataró, que és una família que ha donat, doncs, personatges importants, mossèn Salvador Nonell, el conciliari del Terç de la Mare Déu de Montserrat, hi ha l'enginyer Jaume Nonell, que va ser acadèmic de ciències, en fi, els meus cosins, per exemple, són persones molt actives i molt chaspalante, eh? Vull dir, els Nonells són d'una nissaga amb molta força i molta creativitat.
Per completar el perfil, nom del pare i de la mare?
El meu pare era Bonaventura Bassegoda de Muster, que deia un estudiant, deia, adoramus te, benedicimus te, Bassegodamus te. I la meva mare es deia Clotilde Nonell i Tamburini.
Fem un canvi i donem pas ja als convidats. Ens diu Mireia Vicente, que aquesta nit ens ajuda, que tenim en línia Tomàs Hernández. Tomàs Hernández és un destacat periodista i fa una setmana es va presentar La ciutat que no dormia, de la que n'és autor i que vostè va presentar. Tomàs Hernández, buenas noches.
Hola, Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Dispuesto a escuchar la opinión que usted tiene de Joan Bassegoda. Luego le preguntaremos por el libro.
Yo voy a decir nada más que la verdad. Eres un sabio, mi querido Bassegoda. Y yo creo que lo que habría que hacer esos que necesitan guiones de cine para hacer no sé qué, para hacer no sé cuál, tendrían que hacer la saga de los Bassegoda. Porque, claro, tú eres ya el bisnieto del primer Bassegoda, que fue arquitecto, ¿no?
Sí, sí, además, yendo para atrás, cuando estaban en el Pirineo, eran trabucaires, lo cual también es una honra para la familia, sí, sí. Haber tenido bandoleros pirinaicos.
Ah, bueno, y además tengo que decir una cosa, aunque lo sabe todo el mundo, tengo que repetirla. Si el año Gaudí ha tenido éxito y todavía terminará, creo que el personaje central de todo este año ha sido el profesor Bassegoda, porque es el que más sabe de Gaudí, del genio Gaudí, y yo creo que por esa razón tendrían que hacer un día al año, tendrían que hacer el día Gaudí, y el primer año que se dedicara tenía que ser al amigo Bassegoda. Bueno. Y digo la verdad, y no tengo por qué darle coba a un amigo, sino que no. Todo lo contrario, agradecerle siempre las frases que ha tenido para conmigo, sobre todo en el último libro que he presentado.
Vamos a preguntarle ahora al doctor Bassegoda qué piensa del libro del que usted es autor. Para las nuevas generaciones, digamos que Tomás Hernández es el prototipo de periodista reportero y en su momento llegó a la dirección de Diario de Barcelona, que en aquel instante o en aquel periodo era el decano de la prensa continental. Doctor Bassegoda.
Bueno, el libro de Tomás Hernández es sorprenent porque se ha escrito en una habilitat que ell té de tants anys de fer de reporter i de periodista i després té una vitalitat enorme, perquè es llegeix sense parar. És una cosa que és impossible treure els ulls de les seves pàgines i explica un viatge a Nova York l'any 46, una cosa que sembla llunyana, que és molt pròxima i que està plena d'interès i que il·lustra sobre un període de la nostra història que no és massa conegut. Feia falta aquest llibre.
Tomàs, conforme?
Hombre, no conforme. Más que conforme, lo que ha dicho el señor Bassegoda, mi amigo Bassegoda, pues es la pura verdad y nada más que la verdad. Y yo le agradezco mucho tanto las frases que pronunció el día de la presentación del libro como las que acaba de pronunciar ahora. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Tomás Hernández, hombre honrado, caballero y cabal, según Joan Bassegoda en un comentario publicado en su día en el diario ABC. Buenas noches, Tomás Hernández.
Muchas gracias, amigo. Hasta siempre. A los dos.
Adiós, un abrazo. Bueno, adiós.
Es un gran tipo, San Tomás Hernández.
Hombre, es fenomenal. Además, le hemos oído por el micrófono, pero la voz parece de un chaval. I des de luego no lo és.
El Tomàs Hernández va ser fins i tot pioner dels informatius de televisió espanyola a Catalunya. Continuem amb el seu perfil.
Molt bé.
Es va llicenciar arquitecte superior i després doctorar. Un moment important a la seva vida?
Bé, això és una cosa estranya, perquè abans els arquitectes i enginyers no eren doctors. Només eren doctors els matemàtics, els advocats, els metges, els farmacèutics. I de repent va sortir un decret que podien ser presentant un currículum i un treball, i llavors jo vaig presentar i em van donar aquest títol de doctor, que avui dia és indispensable per entrar a la universitat, aleshores no.
Numerari de la Real Acadèmia de Doctors de Catalunya, això què suposa en llenguatge planer?
Això és la primera vegada que vaig tenir aquest rang d'acadèmic. Aquesta acadèmia llavors es deia Acadèmia de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona. Llavors, tots els doctors de les diferents facultats podien formar part d'aquesta acadèmia. Aleshores, aquesta acadèmia té una sèrie d'activitats, actes públics, fa publicacions, etc. Ara, actualment, se'n diu Acadèmia de Doctors de Catalunya i continua. A mi m'agrada molt, a part de tot això, perquè en les reunions solemnes anem vestits amb toga, mosseta i birretes. Que això és un... Avui dia disfressar-se és molt complicat.
Per què diu disfressar-se?
Perquè un no va vestit amb toga, birreta, mossetes i punyetes, que són les aquí, els punys, que són exclusives dels catedràtics. Hi ha molts advocats que es posen la toga amb les punyetes i no, si no són doctors, no són catedràtics, no tenen dret a portar-les. Doncs els actes aquests són sumament interessants, a més es conviden personalitats a donar la conferència i després es fa la recepció de nous acadèmics. En fi, és una acadèmia que rutlla molt bé.
Ciències i arts, què suposa, què significa, ens ho vol explicar?
La Real Acadèmia de Ciències i Arts és la segona més antiga de Barcelona. La primera va ser la de Bones Lletres, la que es deia Acadèmia dels Desconfiats. Però la...
Per què dels Desconfiats?
Perquè eren savis que no es fiaven de res i volien que l'experiència els hi demostrés les coses, no la teoria. Que és la mateixa teoria de l'Acadèmia de Ciències, que el seu lema és utile non subtile legit. O sigui, el que interessa és el que és útil, no el que és subtil, el que són les filigranes, diguem, literàries. És una acadèmia que hi ha al segle XVII, al segle XVIII, també a l'època de Carles III, i ha tingut una executòria extraordinària, perquè els més importants científics de Catalunya han passat per allà, des de Fontserè, per exemple, o des de Torres Amat, tots han sigut, el fundador va ser el marquès d'Alfarràs, un gran científic i col·leccionista d'objectes de ciència d'aquella època, que ara es conserven en el Museu de l'Acadèmia.
Supernumerari de la Real Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Fins i tot en fou president.
Sí, la Real Acadèmia...
8 anys.
Sí, l'Acadèmia de Sant Jordi es va crear el 1849, es va constituir el 1850. A mi em van elegir el 1969 i vaig llegir el discurs d'ingrés el 1972 sobre els mestres d'obres de Barcelona, precisament. Vaig ser secretari durant uns anys i després, a partir de l'any 90, president fins al 98.
Què creu que ha aportat vostè a totes aquestes acadèmies que m'ha anat comentant?
Miri, per la pregunta, moltes hores...
De moment, dedicació.
Sí, moltes hores, molts esforços, moltes publicacions. Jo he publicat a tots els butlletins de totes aquestes acadèmies, més de les que sóc corresponent, i he vist entrar nous acadèmics, molts d'ells proposats per mi, i veure com, tant amb un, amb el caire artístic, com l'altre, amb el caire científic, s'agrupen una sèrie de persones que avui dia potser no se'ls dona la importància que tenen, però que de fet, són el verdader caliu artístic i científic de la ciutat.
Quan preparàvem el perfil de vostè, posava o posa correspondiente. La traducció al català és corresponent?
Corresponent.
Què significa exactament?
Vol dir que són elegits igualment que els numeraris, però que no són residents. És a dir, per exemple, de San Fernando de Madrid, jo naturalment no resideixo a Madrid. Potser si resideix a Madrid em haguessin fet numerari, no ho sé, perquè és molt difícil. Però el que fan és buscar corresponents a altres ciutats, a altres llocs. Per tant, jo soc corresponent de, a Madrid de San Fernando, a Santa Isabel de Sevilla, Sant Elmo de Màlaga i a Nuestra Señora del Rosario de la Corunya.
I quina tasca es pot fer des de Barcelona cara als llocs que acabem d'indicar?
Per de pronta informar l'acadèmia de les coses que passen aquí. I segona, enviar articles que es publiquen en els butlletins d'aquestes acadèmies, hem publicat moltes coses a Sevilla, a La Corunya, etc., amb la qual hi ha un canvi d'impressions i de coneixements que fa que no ens quedem tancats sempre en la mateixa closca, sinó que puguem mirar una mica més enllà a l'horitzó.
Hem dit al presentar-lo que ho és també d'entitats americanes i que en parlaríem. Arriba el moment, perquè són moltes.
Jo el que sóc és honorary fellow de l'American Institute, de Hispanic Society of America a Nova York. És una entitat que la va fundar el matrimoni Huntington. Ell era escultor, ell un col·leccionista. Tenen un edifici enorme a la vora del Bronx, al carrer 155 a Nova York, amb una col·lecció extraordinària. Té, per exemple, la duquesa d'Alba de Goya, i té les pintures de Sorolla, i té moltes coses, amb l'avantatge, i això se'ls ha d'agrair, que sempre han comprat peces fora d'Espanya. No han volgut mai comprar peces a Espanya per exportar-les, sinó que sempre les han comprat a fora. Llavors, jo vaig ser primer corresponent i després honorari fellow, és a dir, membre honorífic. I l'altre és l'American Institute of Architects, de Washington, que em van elegir també honorari fellow amb un acte molt bonic, i els americans ho fan molt bé, això, amb toga i tot, i amb una banda de música. Precisament aquell any va ser la reunió a una universitat de Los Angeles. I aquesta American Institute, doncs, publica una sèrie de llibres i de revistes, en fi, que dona fe de l'activitat dels arquitectes nord-americans.
Fa uns dies es va presentar a Barcelona, concretament al Cercle del Liceu, un llibre titulat Gaudí, Espacio, Luz y Equilibrio, presentat per l'editorial Criterio Libros. Aquesta nit, connectant amb Madrid, volem parlar amb don Carmelo López Arias, que és el director de l'esmentada editorial. Señor López Arias, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo y cuándo conoció al doctor Bassegoda?
Pues yo le he conocido con ocasión precisamente de la publicación de este libro, hace aproximadamente año y medio. Me puse en contacto con él para ofrecerle la posibilidad de publicar una biografía de Gaudí, aprovechando el año internacional. Y bueno, tengo que decir que la acogida que encontré en él fue encantadora desde el primer momento, entusiasta, y yo le estoy muy agradecido, a gratitud que quería dejar constancia esta noche, ¿no? Porque me abrió las puertas desde el principio para toda esta colaboración con toda cordialidad y amabilidad que le caracterizan como persona, ¿no?
O sea, como persona, esta es la definición que usted nos hace de él.
Yo sí, yo soy una persona con la que me encontré extraordinariamente a gusto hablando y charlando y tratando estos temas con él al minuto de conocerle, ¿no? Que es algo que se agradece mucho siempre con cualquier persona y mucho más en una relación tan especial como es la de autor y editor, ¿no?
¿Nos permite que demos paso al doctor Bassegoda?
Por supuesto. ¿No?
Desde luego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, don Carmelo?
Muy buenas, don Juan.
Es una satisfacción muy grande haber presentado este libro, porque dentro de todas las publicaciones que se han hecho en Barcelona con motivo del año 2002 Gaudí, que se edite algo en Madrid es muy importante. Se hicieron una serie de mesas redondas por la Fundación Internacional.
Y la Independiente también. ¿No?
La Fundación Independiente, en la cual
yo participé. Que preside un catalán, el señor Buqueras.
Sí, de Reus, precisamente. Y yo participé en una de esas mesas redondas, luego envié el texto y se han publicado todas ellas. Pero el libro de Criterio Libros es, para mí, muy importante, porque es el resumen de muchos años de labor puesto al día. Es decir, a estas alturas ya es difícil inventar algo sobre Gaudí. En cambio, conviene repasar, y además esa era una idea de Gaudí que decía que no hay que tratar de inventar nada, sino de tomar lo que hay y perfeccionarlo un poco. Con esto basta, ¿no? Es un libro que está muy bien hecho, tiene su índice analítico, tiene su extensa bibliografía, está muy bien ordenado, está ilustrado. No es un libro de lujo, eso que llamo yo libros objeto, que son muy grandes, con muchas fotos en color, que van metidas en una caja de cartón que parece un sarcófago y que se sacan con un cordón umbilical. En fin, esto no creo que hace falta que existan esos libros, pero también que existan esos libros en lo que es, lo importante es el contenido y el esfuerzo del autor durante tantos años. Muchas gracias por haberlo editado.
Bueno, es para mí un honor hacerlo, y además yo quisiera decir que esta es una obra, yo creo que casi definitiva en el tema de Gaudí, y que además, con esa honestidad intelectual y esa humildad que caracterizan al verdadero sabio, que es el señor Bassegoda, en el libro no hay, vamos, siguiendo esa línea gaudiniana, ¿no? No hay nada, no hay conjeturas, no hay suposiciones que muchas veces se suelen hacer en exceso respecto a Gaudí, sino que hay lo que se sabe de él, ¿no? Y una visión arquitectónica del personaje, cosa que también en otros libros pues a veces está un poco ausente, y en este caso al ser hecha por un arquitecto.
¿Hay pues, algún tema a largo plazo sobre Cataluña que ustedes preparen? ¿O de momento no?
Bueno, sí, hemos publicado ya una obra de Eugenio Dors, que estaba inédita. Tenemos idea de publicar algo más, aunque en principio la obra castellana de Eugenio Dors, porque la obra catalana tiene ya editores actualmente, como Quaderns Crema está publicando su obra en Barcelona, ¿no? Entonces, de Eugenio Dors probablemente sigamos publicando cosas. El año que viene, el 2004, se celebra el cincuentenario de su fallecimiento, y digamos que esa es una línea de trabajo que estamos siguiendo, ¿no?
Señor Bassegoda.
Yo le dije a Carmelo López Arias...
¿Y se lo puedo repetir ahora?
Que hay un libro que me gustaría haber publicado que llegó a mis manos, no por casualidad, sino por línea directa. José Francisco Ràfols Fontanals fue el primer biógrafo de Gaudí. Publicó la biografía en 1929 en la editorial Canosa. Entonces, tiene muchas otras publicaciones y muchísimos artículos. Pero tiene un libro inédito que escribió durante la guerra, que es sobre Azorín. O sea, un Azorín todavía vivo, naturalmente, porque está escrito en el año 38. Y está escrito en catalán comentando los textos castellanos de Azorín. Eso sería muy bonito, tener un libro bilingüe que un en catalán que escribe en su idioma comenta las obras, en este caso, de Azorín, de un valenciano, un alicantino, con una faceta que no se ha hecho nunca. Que exista un libro bilingüe de unas frases de un determinado autor que las comenta otro en otro idioma. Podría ser un tema interesante.
Pues tomo nota de él, sí, porque luego lo es.
Don Carmelo López Arias, director editorial Criterio Libros, gracias por su testimonio desde Madrid. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo. Adiós.
Igualmente.
Adiós. A ver, document, recordem aquesta nit el decés de Joan Bassegoda i Nonell, un dels millors coneixedors de l'obra d'Antoni Gaudí. Ell va estudiar a fons la creació gaudiniana que va defensar sempre la inspiració cristiana. Joan Bassegoda veu document recordant el seu pas per aquesta casa l'any 2002. Endavant. El llibre doctor Bassegoda es diu Gaudí, espacio, luz i equilibrio. Em Gaudí, que era més important, l'espai, la llum o l'equilibri?
No, les tres coses.
No hi ha un ordre de preferència.
Per això s'hi ha donat aquest títol. L'espai és un element indispensable a l'arquitectura. Precisament Gaudí no li agradava dibuixar planos perquè no li agradava que les coses fossin sobre dues dimensions, sinó que tenien que ser-ho amb tres, a l'espai. Llum, perquè sobretot llum natural, que és la que entra dintre dels edificis de Gaudí com amb una facilitat i amb un encant extraordinari. I equilibri. L'equilibri és exactament la base de l'arquitectura, perquè si no tenim equilibri ens cauen les cases, no? I les de Gaudí encara s'aguanten.
Tornem al perfil. Fundador de ICOMOS. Què és exactament?
Això, l'ICOMOS és l'International Council of Monuments and Sites.
O sigui, què fan?
Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics Artístics. Això es va crear a Venècia, en un congrés de restauradors de monuments, el 1964. I l'any següent, el 1965, es va constituir a Varsovia i a Cracòvia, a Polònia. Aleshores, hi ha un Consell Internacional que, per exemple, cuida del centre d'informació que està a París, que fa publicacions, durant uns anys ha publicat una revista molt maca que es deia Monumentum, i després hi ha una sèrie de comitès nacionals, un per cada país. Jo vaig ser vicesecretari, secretari, vicepresident i president durant 3 anys del Comitè Nacional Espanyol. Això ara s'ha perdut una mica perquè teòricament hi hauria d'haver 17 comitès nacionals.
Clar.
I això és un desgavell, és clar, no acaba de... L'internacional sí que segueix funcionant, el d'aquí està una mica més apagat.
Medalla d'or a les Belles Arts, categoria or, el més important guardó de la seva vida?
Evidentment, això és una concessió que va fer el rei a proposta de la ministra de Cultura, que en aquell moment era Esperanza Aguirre, que se'n va lliurar amb un acte solemníssim a les Reales Alcázares de Sevilla i que és la màxima condecoració amb mèrit científic. Ara, haig d'aclarir que aquesta medalla no me la van concedir a mi, la van concedir a la Càtedra Gaudí. Clar que la Càtedra Gaudí són molt pocs, allò que es diu pocs, triats i remenats, molt selectes, i va ser una satisfacció que veure que l'esforç fet a la Càtedra Gaudí des de 1968 va trobar aquesta recompensa l'any 2000.
Restauració de monuments, en ordre d'importància?
Primer la catedral,
exactament.
La catedral de Barcelona, de la que vaig ser designat pel capítol arquitecte i està confirmat per un decret de l'arcabisbe, que llavors era don Marcelo González Martín. Des d'aleshores hem fet la famosa neteja interior de la catedral, el trasllat del retaule major, i des d'aquell moment no he parat de fer obres en allà. Però, a part d'això, jo he treballat moltíssim a Poblet. Entre altres coses, vaig fer la restauració del cimbori, per la qual em van concedir el diploma d'honor d'Europa Nostra, firmat pel senyor Duncan Sandys. I treballat també a Santa Maria del Mar, que a més em fa molta il·lusió perquè hi soc batejat. O sigui, treballava en una parròquia que tenia un gran simbolisme per mi. I treballat al Cercle del Liceu, al Teatre del Liceu. He treballat, en fi, un seguit de monuments. Doncs, he fet últimament la restauració i el nou Saló del Tron del Palau Arquebisbal de Seu d'Urgell, pel bisbe Joan Martí Alanis. És una tasca molt bonica, a part d'edificis més petits. Jo he treballat a la restauració de la finca Güell, on està la Càtedra Gaudí, a la Casa Calvet, a la Casa Batlló, a la Casa Milà, etc. O sigui que ara, precisament, al desembre, haig de fer una intervenció en un congrés que es fa al Col·legi Arquitecte sobre restauracions amb edificis de Gaudí. Ells en diuen intervencions, paraula que no m'agrada, perquè la trobo francament quirúrgica.
Ens vol parlar exactament què és la Càtedra Gaudí?
La Càtedra de Gaudí va sortir en aquell espatec de coses quan el centenari del naixement de Gaudí, el 1952. L'exposició a Nova York, la reedició del llibre de Ràfols, el 54 surt el llibre de Vergós, i el 56 el claustre de l'Escola d'Arquitectura decideix proposar al Ministeri la creació d'una càtedra especial. I el 3 de març de 1956, una ordre ministerial d'Educació Nacional, com es deia aleshores, va crear la Càtedra Especial Antoni Gaudí a l'Escola d'Arquitectura amb la finalitat d'estudiar l'obra de Gaudí i l'arquitectura dels segles XIX i XX. Va ser el seu primer director, el professor Ràfols, perquè no podia ser ningú més, el primer biògraf de Gaudí, que a més havia treballat delineant en la Sagrada Família i coneixia perfectament el mestre. I des de l'any 68, el guanyar jo la Càtedra d'Història, Arquitectura i Urbanisme, Jardineria i Paisatge, vaig passar a ser director de la Càtedra Gaudí fins l'any 2000, que em van jubilar. Jo no em volia jubilar, però em van jubilar, ja sap que en diuen jubilació forçosa, que és una paraula terrible, no? Però el mateix dia que em jubilava em van nomenar conservador de la càtedra i les coses segueixen igual.
Ens diu en Toni Huguet, que és el nostre tècnic, que el convidat Josep Maria Garrut està allà en línia. El senyor Garrut és conservador del Museu Gaudí del Parc Güell, a l'Ensems, que vicepresident d'Amics de Gaudí. Senyor Garrut, bona nit.
Hola.
Ens vol parlar d'en Joan Bassegoda. Què suposa Joan Bassegoda a Gaudí o Gaudí amb Joan Bassegoda?
Bé, sí, hem tingut molt contacte per raons d'entitat. En aquest cas l'entitat era Amics de Gaudí. Ell va ser anomenat president en substitució de, o continuació del vescomte de Güell l'any, l'octubre del 66. I va continuar aquella tasca mateixa, diguem, corregida i augmentada. En aquell moment encara hi havia, vivia, perquè va viure fins l'any 68, el secretari, un secretari activíssim, i que podem dir que és el primer que dona contacte amb l'exterior, virtualment amb la major part de nacionalitats d'Europa i bastant d'Amèrica, que es deia Enrique Zanelles. L'Enrique Zanelles va ser l'ànima de, no solament de la secretaria, sinó també del contacte exterior. I a ell se li deu un, molt, un bon tros la divulgació internacional. Després ha vingut, s'ha anat ampliat, naturalment, i, però ell és un dels primers que posa en contacte amb gent que no sabien qui era i que des van descobrir un personatge excepcional dins del món de l'arquitectura i gairebé diria, en certa manera, una certa introducció al pensament. I en aquest cas doncs, va coincidir la tasca de l'arquitecte Bassegoda amb aquesta situació més aviat, diria, favorable i brillant dels Amics de Gaudí.
Escoltem els... Ah, perdó, perdó.
I després van desaparèixer perquè potser tal vegada van considerar que realment no... potser la tasca ja havia acabat i es tenia a prendre un altre camí. El senyor Bassegoda, arquitecte, té moltes qualitats. De fet, va començar, podríem dir gairebé, no diré de zero, però no és que tingués un gran interès per Gaudí. No obstant, va entrar i naturalment Gaudí és una droga i es va quedar una mica drogat. De tal manera que s'ha convertit en la figura més coneixedora de Gaudí. Inevitablement, no crec que hi hagi ningú més que tingui tant coneixement de Gaudí amb un criteri molt, molt equilibrat, sense arribar als temps de cap mena, sinó sent molt objectiu, i per tant doncs es pot dir que és el puntal dret del gaudinisme en general.
Senyor Garrut, escoltem l'afectat d'aquesta droga, el doctor Bassegoda.
Sí, flipat. Efectivament. I a més també coincideixo amb l'elogi Enric Casanelles i Ferrer, que, entre altres coses, em va posar en contacte amb George Collins, el professor de la Universitat de Columbia, que l'any 60 havia publicat un magnífic llibre sobre Gaudí i que després va publicar una bibliografia magnífica, el 73, i que en el 83 hem publicat conjuntament el catàleg dels dibuixos a la Universitat de Princeton. O sigui que aquesta relació amb Collins va venir a través de Casanelles i de Garrut, perquè Garrut era membre també de la Junta Directiva d'Amics de Gaudí i segueix sent el vicepresident i conservador del museu en el Parc Güell, el qual hi ha una molta feina a fer i se n'ha fet molta i, a més, està molt ben aprofitada.
Senyor Garrut, rep moltes visites al Museu Gaudí del Parc Güell?
Sí, i hem passat de que al començament, que es va inaugurar el 63, i que em sembla que el primer any, no sé si no vam arribar a les 70 o 80 visites, naturalment només està obert els dies festius, fins a, doncs, actualment, que està obert tots els dies de l'any, sense excepció, i a la vegada, fins i tot, diem, està obert de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, quan ja fosqueja. De manera que l'any passat vam arribar a les 325.000 visites.
325.000?
Aquest any tenim, ja passem aquesta xifra i suposem que arribarem fins a finals d'any passant dels 400.000. De manera que és una xifra important perquè a cap i a la fi no és un museu, això no és ni el Prado ni el Louvre. De manera que...
És el Museu Gaudí del Parc Güell que té la seva importància i valor.
Té l'avantatge de la situació, naturalment.
Clar.
Això posat en una altra situació no seria igual. En el Parc Güell hi va molta gent, els turistes hi acudeixen gairebé tots, i naturalment molts, un tant per cent molt crescut, entren al museu.
El doctor Bassegoda l'acomiada. Doctor.
Amic Josep Maria, t'agraeixo molt que hagis volgut participar en aquesta roda de preguntes, i com que ens seguirem veient per aquest any Gaudí i per l'any que ve i tots els que calguin, amb honor a la nostra antiga ja i ben cimentada amistat, t'envio una forta abraçada.
Igualment.
Josep Maria Garrut, moltes gràcies, molt bona nit.
Disposar.
Unes reflexions de Josep Maria Garrut en el programa que Ràdio Estel i Ràdio Principat dediquen a Gaudí, però centrat en la persona del doctor arquitecte Joan Bassegoda Nonell. Ens vol concretar el lloc on va néixer Gaudí? On van batejar Gaudí?
El van batejar a Sant Pere, a la Prioral de Sant Pere de Reus, i això està documentat el 25 de juny de 1852. No hi havia registre civil, per tant, no es pot saber oficialment on va néixer. la partida de baptisme diu va néixer ahir, sí, diu el temps, però no diu el lloc. L'altre dia, en una conferència que vaig donar a la Sagrada Família, a propòsit d'un llibre que presentaven els de Riudoms, deia, afortunadament no hi havia registre civil, perquè des d'aquell moment s'estan barallant els de Reus i els de Riudoms, i per barallar-se han fet una quantitat ingent d'investigació que ha sigut en benefici de l'estudi de l'obra de Gaudí.
Però matitzem el dia exacte que Gaudí ve al món.
Sí, sí, ell va néixer el 25 de juny de 1852. Els de Riudoms diuen
que van... Contrastat.
Sí, sí, però, perquè això ho diu la partida de baptisme, això no hi ha dubte. Els de Riudoms diuen que el Mas de la Calderera, i els de Reus diuen o el carrer de l'Amargura o el carrer de Sant Joan.
Bé. Vostè que ho sap tot de Gaudí, en la seva infantesa ja hi havia alguna clau, ens referim a Gaudí, de la posterior genialitat creativa?
En primer lloc, el Baix Camp. Aquesta terra de Reus i de Riudoms que va impressionar per la seva lluminositat i pel seu caràcter agreste i al mateix temps suau dels voltants de Reus i de Riudoms. I després hi ha el fet del pare de Gaudí, que era calderer, era batedor de coure, i feia els alambins i feia les olles i els pots, i això en Gaudí li va donar una idea precisament de les formes a l'espai. Perquè el senyor que fa un alambí o una olla de coure, no les projecta prèviament, les fa directament a l'espai. I això en Gaudí ho va aprendre, i va aprendre a fer maquetes en comptes de fer planos per projectar els edificis.
Per què creu que Gaudí es va fer arquitecte?
No podia ser altra cosa. És més, jo dubto que fos arquitecte. És constructor.
Dubte?
Sí, sí, és constructor. És una persona que porta en el cap, com dic en el meu llibre, l'espai, la llum i l'equilibri, i llavors fa uns edificis basats en una geometria i en un sistema de projectar completament diferent de tots els arquitectes de totes les èpoques. Ho deia en Pla. En Gaudí va inventar l'arquitectura, perquè va fer el que no havia fet mai ningú i el que ningú ha fet mai més després. Per tant, és un cas d'una singularitat tal que és difícil ficar-lo dintre del paquet general dels arquitectes.
Gaudí intel·ligent, Gaudí intel·lectual?
Intel·lectual no, intel·ligent. He dit moltes vegades que hi ha una gran diferència. Pot haver-hi una persona molt ignorant, que no sàpiga ni llegir ni escriure, i ser molt intel·ligent. I pot haver un intel·lectual que s'ha llegit totes les enciclopèdies del món i que digui unes bestieses tremendes. No té res a veure. L'intel·lectual és el que juga amb els elements de la cultura. L'intel·ligent és el que veu les coses clares, que és el que feia Gaudí.
Què deien, pel que vostè sap i ha estudiat, els col·legues de la seva època, entorn a Gaudí?
Normalment tots l'admiraven. El que passa que hi ha entre, no solament els arquitectes, hi ha la famosa enveja, no? I llavors els hi escoïa una mica aquest èxit de Gaudí, que a més és un senyor que no feia propaganda, que estava tancat amb el seu despatx, que no feia exposicions, que no es preocupava més que de la seva feina. Mentre que altres arquitectes, per exemple, contemporanis d'ell, com Puig i Cadafalch i Domènec Montaner, a més d'arquitectes, van ser polítics, van ser escriptors, van ser historiadors, van ser moltes coses. Gaudí no escrivia, perquè el que tenia que dir ho deia amb els seus edificis. Jo vaig dirigir una tesi doctoral d'un arquitecte xinès de Taiwan, Hou Teixian, que deia que Gaudí és un filòsof que expressa la seva arquitectura a través dels edificis, no a través de les paraules.
Fins i tot vostè ha dit en alguna de les moltes entrevistes que ha atorgat al llarg de molt temps, preferentment aquest any, que de jove es va enamorar. I
sí.
Es parla de Pepeta Moreu.
Pepeta Moreu, de Mataró. Sí,
aquestes... De Mataró.
De Mataró, sí, sí. Ell estava treballant per la cooperativa mataronesa. Aquesta senyora, aquesta senyoreta, era mestra de l'escola de la cooperativa, i en Gaudí doncs, va caure doncs, com un lletó, es va enumerar moltíssim, però se li va escapar viva perquè no... quan es va declarar ella ja estava compromesa amb una altra. I, a més, no mai més va tenir... S'han inventat altres nòvies de Gaudí. I sortit... Últimament n'ha sortit una altra, que ara haig d'escorcollar. Però em sembla que no. És una persona que tota la seva afectivitat, tota la seva sensibilitat, tota la seva sensualitat, i diríem inclús tota la seva sexualitat, es concentra en les pedres, en els edificis. Hi ha una sublimació de tot envers l'arquitectura.
Queden persones que van conèixer Gaudí?
Molt poques. Mira, en Garrut, lògicament. En Garrut l'havia vist passar per davant de casa seva a la plaça Nova.
Quan només l'havia vist?
Vist passar per allà, el seu pare li havia dit, aquell senyor és en Gaudí, l'havia vist. En Carles Santís, el periodista, el va veure mort, de cos present, a l'Hospital de la Santa Creu. Hi ha una germana de la Caritat que té 90 i escaig d'anys, que el va tenir cura de Gaudí a la casa del Parc Güell i el recorda perfectament i explica com eren els últims moments de la seva vida.
Vostè hi ha parlat?
Sí, sí, i tenia la seva conversa enregistrada i és molt interessant, perquè una cosa interessantíssima, jo he parlat amb gent que el va conèixer, com és en Lluís Bonet Garí, o en l'Isidre Puigboada, o en César Martinell, i tots tenen per ell, o en Josep Balló, el contratista de la Pedrera, tenen i tenien per ell una adoració absoluta. És a dir, els havia captivat totalment. És una cosa que no es podia parlar de Gaudí si no era per elogiar-lo.
A veure, document, recordem aquesta nit el decés de Joan Bassegoda i Nonell, un dels millors coneixedors de l'obra d'Antoni Gaudí. Ell va estudiar a fons la creació gaudiniana que va defensar sempre la inspiració cristiana. Joan Bassegoda, veu document, recordant el seu pas per aquesta casa l'any 2002. Endavant. Any Gaudí, molts actes, però vostè què creu, que afavoriran l'estudi de Gaudí o una figura superficial i eminentment turística?
La figura turística és important, perquè avui dia Barcelona és Gaudí. La gent, no ara, ara s'ha fet molt, però jo recordo que quan els Jocs Olímpics, més gent va anar a la Sagrada Família que a l'Estadi Olímpic, perquè hi ha aquesta idea de venir a Barcelona a veure Gaudí. Ara, durant l'any Gaudí s'han fet exposicions memorables, al Tinell, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Picasso, etc. La Pedrera, que poder veure totes les peces de mobiliari de Gaudí reunides per primera vegada és un espectacle sensacional. Això ja, a més, s'han publicat catàlegs amb articles de tots els especialistes. En fi, això és una feina molt positiva. La part turística, doncs, quedarà en els fulletons i en les publicitats, i la investigació continua. És a dir, aquest any, en la Casa de Gaudí, hem seguit investigant com l'any passat i esperem fer-ho l'any que ve.
Com quants turistes han vingut, creu vostè, a Barcelona fins a aquell moment amb motiu de Gaudí?
Pel que sembla, és al voltant dels 2 milions.
Quina és l'influència que té l'arquitectura de Gaudí en la de Barcelona i, en general, Catalunya, potser Espanya i fins i tot el món?
Jo crec que cap.
Cap?
Cap.
Per què?
Normalment, els arquitectes estudien arquitectura, estudien els edificis dels altres col·legues, antics o moderns, i més o menys copien. Diuen, mira, això és una cosa que sembla d'aquest, de l'altre, això és d'aquest estil. A Gaudí no se l'ha pogut copiar mai, perquè quan s'intenta fer una gaudinada es falla.
Què vol dir una gaudinada?
Un edifici que sembla un altre edifici de Gaudí, perquè ni tan sols Gaudí es va copiar. Gaudí no va repetir mai cap fórmula. Tots els seus edificis són diferents. Només hi ha anar al Passeig de Gràcia, mirar-se Can Batlló i Can Milà, que s'han separat dues mansanes, i no s'assemblen de res. En canvi, de seguida es veu que és Gaudí. O sigui que la seva creativitat li permetia de trobar sempre solucions noves a cada moment. Això és tan difícil. A més, hi ha una cosa de Gaudí que és molt important. No va fer res més que arquitectura. Hem dit això, que no escrivia, que no viatjava. No va fer res més que arquitectura. Qui pot fer una cosa d'aquest tipus? És com una religió. Jesucrist deia, deixa-ho tot i segueix-me. Doncs en Gaudí, l'arquitectura li va dir, deixa-ho tot, i no va fer res més que la seva arquitectura.
S'ha pensat amb els nens, en quant a Gaudí? Les noves geometries cuiden la figura de Gaudí?
Els nens són els que millor s'entenen a Gaudí. L'arquitectura de Gaudí és d'una gran ingenuïtat. És el que veu les coses clares i les traslada de la natura a l'arquitectura. Llavors, això, un nano ho entén de seguida. A un arquitecte li costa més d'entendre, perquè ja té la deformació professional pròpia de la nostra professió. En canvi, jo ahir vaig ser membre d'un jurat a la Conselleria d'Educació amb treballs sobre Gaudí i Verdaguer fet per alumnes d'entre 4 i 16 anys. I és sorprenent veure els dibuixos que han fet i com capten el color i la forma de Gaudí, encara que naturalment amb una tremenda manca de proporcions, però estan realment emborratxats per les formes gaudinianes i ho senten profundament, potser més que els arquitectes.
Breument, quantes persones han passat per la càtedra i quin futur té?
La Càtedra de Gaudí està constantment visitada, rebem gent de tot arreu del món. Ara mateix ha de tornar un arquitecte mexicà que va estar 5 anys fent la tesi doctoral a la càtedra. Ha vingut gent dels Estats Units. Jo he dirigit 17 tesis doctorals i moltes d'arquitectes o estudiosos estrangers. La biblioteca de la Càtedra Gaudí hi ha 15.000 volums. Llavors, és molt lògic que els estudiosos de Gaudí hagin de passar per allà, perquè l'arxiu també és riquíssim. Allà hi ha, són 40 anys de reunir documentació i, evidentment, si un ha d'estudiar Gaudí i no passa per la Càtedra Gaudí, el seu llibre li sortirà coix.
Tres germans, en aquell moment dos?
Sí. El meu germà gran, Bonaventura, arquitecte com jo, i la meva germana Clotilde, que va morir pobreta als 18 anys.
Doctor Bonaventura Bassegoda, bona nit.
Bona nit.
I voldríem preguntar-li si quan es parla amb el seu germà parlem amb el Joan Bassegoda o parlem amb Joan Bassegoda Gaudí.
Quasi, quasi. Jo sempre he dit que si ressuscités en Gaudí es quedaria segurament parat de que sap moltes més coses de Gaudí el meu germà que el propi Gaudí.
Està bé. Gràcies pel piropo.
Doctor Bassegoda, Ventura, em va dir en Joan que li podíem dir Ventura. Quan sí. Creu, a nivell de família, que ja en Joan els parlava a vostès de Gaudí? Ho recorda?
Bueno, jo penso que poc després ja d'acabar els estudis de la carrera, segurament quan encara era estudiant, potser no, però immediatament després d'acabar la carrera ja va agafar aquesta dèria d'en Gaudí i bueno, ja no la deixava pas més ja.
Com era en Joan de nano com a germà?
Bueno,
abans ens ha dit que entremaliat.
No és que era entremaliat, era com un dimoni. Hi haurien una quantitat d'anècdotes tremendes.
Per què no n'explica una?
Bueno, per exemple, que anava als escolapis de...
De Diputació.
El carrer Diputació, pues, que es va fer cèlebre allà per una sèrie de coses, però una vegada el tercer o quart pis va agafar un canti i va tirar baix al pati i afortunadament no hi va haver cap desgràcia, oi?
Anava contra un gos, eh?
Després, també, quan va fer les milícies universitàries, també es va fer cèlebre, que va dintre del campament dels Castellers, que es va voler organitzar una manifestació antimilitar. Suposo que devia passar uns quants dies a la prevenció.
30 dies de correcció.
Doctor Bassegoda, finalment, i gràcies per aquestes reflexions, què creu, a banda de que ens ha dit que sabia més ell que el propi Gaudí, que li devem al seu germà en quant a la difusió, a la vigència i al futur de tot el tema Gaudí?
Bueno, jo crec que ha sigut en aquest país un pioner, perquè fa 40 anys enrere pues, això d'en Gaudí no coneixia ningú quasi bé, perquè no solament el coneixia, sinó que hi havia molts detractors. Que ara pues, ja s'han convertit, oi? Ja s'han donat compte que Gaudí pues, és un geni universal, és una persona que com a arquitecte ha sigut un cas únic a la història que a més crec que serà irrepetible.
Bonaventura Bassegoda, el seu germà li diu adéu.
Doncs, moltes gràcies per participar en aquesta xerrada múltiple i celebro que recordis totes aquestes aventures meves de jove en els escolapis i les milícies i en molts altres llocs. Una abraçada ben forta.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bona nit, doctor Bonaventura Bassegoda.
Gràcies.
Continuem amb llum propi a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Joan Bassegoda va glossar la figura d'Antoni Gaudí a una localitat Igualada fa molt poc. L'esmentem perquè ens ha arribat avui la nota de la seva presència. A la vegada que hi havia una exposició de treballs de pell o amb pell d'Enric Ferrer amb tema gaudinià. Mm-hmm.
És que avui dia, amb això de l'any Gaudí, aquesta va ser fa 3 dies, però és que ahir em vaig donar una torre d'embarra i dintre de poc n'haig de donar...
Una vigència de l'any Gaudí.
A Cunit i tal, bueno, no parem. Aquesta d'Igualada em feia particular il·lusió perquè jo tinc molts vincles amb Igualada. El meu pare em va ser arquitecte municipal i el meu germà i jo el vam succeir i tinc molts amics i molta... Precisament aquest lloc en què es va donar la conferència, que és Can Blé, era la casa dels Boyer. Precisament la Maria Boyer era la propietària de la casa Calvet, d'una casa de Gaudí, per tant hi ha una relació molt estreta. I en aquest cas va ser interessant perquè una de les característiques d'Igualada són els dobers, són els blanquers, són la gran quantitat d'indústries de la pell que hi ha allà. I un industrial d'aquests, ja jubilat, es dedica a fer unes obres d'art a base de pell, amb tires de pell i vell, i ha fet una sèrie d'obres de tipus gaudinià interessantíssim. La primera exposició la va fer precisament a la Càtedra Gaudí, i ara aquesta altra s'ha fet a Can Blé. A la conferència hi va assistir molta gent, vam arribar tard, perquè ens hem trobat primer amb la Diagonal i el tramvia, i després el túnel del Bruc. Però, en fi, em va anar molt bé i vaig quedar molt satisfet i espero que els que em van escoltar també.
Doctor Bassegoda, què faria Gaudí avui dia amb tot l'entorn, amb els moviments ràpids, amb el soroll, amb les presses?
Jo crec que faria el mateix que feia.
D'inspiració?
No, jo crec que faria el mateix. Vivia tancat a la seva família o a casa seva al Parc Güell. Per tant, estava aïllat i estava sempre amb les seves idees. Ja ell, de jove, o sigui, des de nen, fins que va morir, doncs a 73 anys de vida, en va veure molts de canvis. Vull dir, ara els d'ara els assimilaria igualment. La pena és que va morir als 73 anys i pico. Li faltava poc per fer el 74. I estava en plenitud de facultats, hagués pogut fer moltíssimes coses. Jo, encara que sigui trist dir-ho, lamento que el seu pare visqués 93 anys i ell només 73. Hauria d'haver sigut al revés.
A més, va morir atropellat, ho recordem?
Sí, va ser
una... Per completar tot el que hem dit de
Gaudí. Va ser una verdadera desgràcia. Ell era un home molt abstret. A més, un home que tenia una teoria molt curiosa, diu, el més fort ha de cedir el pas al més dèbil, i així le fue, no? Aleshores, al travessar la Gran Via, poc després de la plaça de Tuana, a l'altura del carrer Girona, allà hi havia...
Perdó, dreta o esquerra, baixant bueno, Gran Via cap a la sortida de Barcelona?
Ella travessava des de dalt cap a baix, o sigui, de la part de muntanya cap a la part de mar. I aleshores allà hi havia el tramvia 30, que en deien el tramvia de circumval·lació, que... anaven junts pel mig de la Gran Via, un en un sentit i l'altre en l'altre. Anaven fins a la Rambla, després tornaven a pujar, al passeig de Sant Joan. I en Gaudí va a travessar la primera via, perquè veia que no venia ningú, comença a trepitjar la segona via, i llavors veu que ve un per la segona via, es tira enrere i no veu que l'en va enganxar. Llavors el van atropellar, el van dur a la casa de socors, després a l'hospital de la Santa Creu, i va morir 3 dies després.
Un dia tristament històric. Mm-hmm. Ens apropem, ens diu Toni Huguet al final, i ens diu Mireia Vicente que tots els convidats ja han preparat el programa, però li volem preguntar, ja que ho estem llegint en aquest moment, el Guggenheim no hauria sido possible sin l'obra de Gaudí? Escriu Gijs van Heinsbergen, historiador i escriptor.
Jo, la veritat,
si vol, no respon,
soc, soc molt amic d'en Heinsbergen i he estat molts anys venint per la càtedra Gaudí per preparar el seu llibre. Ara, és possible que tingui raó, en el sentit de que Gary ha agafat unes formes espaials, corbades i tal, però són molt diferents del que feia Gaudí, perquè el problema del Guggenheim ha sigut fer-lo aguantar. Perquè ell fa aquestes formes estranyes i després els enginyers li calculen l'estructura. I això era al revés del que feia Gaudí, que per ell estructura i decoració i forma era el mateix. És una altra cosa, naturalment, és molt més gaudinià el Museu Guggenheim, per exemple, que el pavelló de Mies van der Rohe de l'exposició del 29, però és una altra cosa.
Vostè ha escrit que Gaudí va morir milionari. Per què?
Miri, això va ser una faena, com diuen en castellà, que em van fer la Vanguardia. El meu article es titulava El testamento de Gaudí. I aleshores li van posar aquest perquè era molt més cridaner. I no és veritat, quan Gaudí va morir, i abans de morir l'any 11 va fer el testament. El testament es va perdre perquè el 36 van cremar l'arxiu del notari de Puigcerdà on estava Gaudí. I jo vaig buscar en l'arxiu notarial d'aquí a Barcelona la realització del testament. Sabem que quan un senyor fa testament, quan es mor, llavors es realitza. I llavors els hereus de Gaudí, els marmessors, que eren en Sugranyes i en el doctor Santaló, van trobar el testament, el van obrir, i allà deia que en Gaudí deixava la casa del Parc Güell, que era de la seva propietat, el deixava a la seva família, i a més hi havia 3.000 pessetes d'aquell moment. Clar, 3.000 pessetes d'aquell moment serien 13 o 14 milions de pessetes d'ara, o els euros corresponents. I això li va fer exclamar en el diari el canviar el titular de que era milionari. Però jo vaig rectificar, el que passa que no ho vam publicar, la rectificació la vaig publicar en un altre diari. 13 milions no es pot viure de renda. Per tant, això no és un milionari. Un milionari és aquell senyor que només tallant el cupó ja en té prou. No, en Gaudí tenia aquests diners, perquè en aquell moment que no hi havia seguretat social, si no es tenia un racó, et quedaves que tenies un accident i et mories, perquè no podies pagar-te ni el metge, ni el farmacèutic, ni res de res. Per tant, era lògic. Jo me'n recordo que, ja que hem parlat dels escolapis, el famós pare Seguí, el predicador, que ens deia a classe, diu, la meva avi deia, tinc arraconat 100 duros. O sigui, aquesta persona pensava en 500 pessetes poder passar la vellesa i la malaltia. És el cas de Gaudí. El que passa que Gaudí era un pobre d'esperit. És a dir, Pobre d'esperit vol dir que tenia esperit de pobre. Ell no tenia necessitats. Si no tenia necessitats, doncs els diners que anava guanyant els podia anar guardant tranquil·lament.
Ens queden 2 minuts. Què vol dir? Hi ha alguna qüestió que pensava explicar-la? No...
Jo el que vull agrair a Ràdio Estel i a Joan Ramon que vagin acollit en aquest col·loqui, i sobretot en els participants. Ens agrair tant a Tomàs Hernández, com en Garrut, com a Carmelo López Arias, com el meu germà mateix.
Germà, que li ha dit dimoni, que li ha
dimoni,
dit que
sí, no... Sí, però és que jo... Ser dimoni és un privilegi, vull dir. Canvi la fera, un àngel, dimoni. Va caure, però no deixa de ser dimoni. No sé de ser àngel. Els hi vull agrair a tots, especialment a Joan Armengol, aquesta invitació aquí. Em sento aclaparat, perquè no, la veritat, parlar d'un mateix és molt... És molt desagradable.
Hem parlat amb vostè, que és un gran personatge, i naturalment de Gaudí. Gràcies.
Moltes gràcies.
A Veu Document hem recordat avui a Joan Bassegoda, que ens va deixar el dia 30 de juliol a la ciutat comtal als 82 anys. La tasca d'ell, incansable, publicacions, investigacions, el que vostès vulguin, aconseguir, com no, que l'obra d'Antoni Gaudí la coneixin i valorin pràcticament a tot el món. Gràcies, recordem el pas en aquesta casa el 2002 de Joan Bassegoda, que ens va deixar el passat mes de juliol. Gràcies també a Toni Huguet per la seva presència a nivell tècnic i de col·laboració en aquest nou programa de Amb Llum Pròpia, Veu Document, dedicat a la figura de l'arquitecte Joan Bassegoda. Salutacions. Sí.